crítica literària, entrevistes, perfils... Avui, tot això i més, el Crepuscle en Senestals. Bon vespre, amics. Salutacions de Pere Estalric, qui vos parla, en nom de tot l'equip crepuscular. Avui arribam al programa 2136, avui és dilluns 3 de juny. 2136 crepuscles intentant encendre els estels. I avui parlarem primer amb Sebastià Roser, amb la seva aportació mensual. Normalment el primer dilluns de cada mes intenta acostar-nos la cultura popular i relacionada amb el mes en qüestió. Avui mos parlarà segurament de la cultura popular, les fires, les festes, les dites populars del mes de juny. I després, a la segona part del programa, ja a la secció L'Hora dels Salanites, tindrem a Pere Antoni Pons. Acaba de ser guardonat, el nostre escriptor també, i entrevistador, i periodista, i filòleg, acaba de ser guardonat amb el Premi de Crítica Literària per la crítica sobre l'obra de Joseph Conrad, La línia d'ombra. Això ha estat dins el marc d'Indilletres, una espècie de festival literari, allà on hi prenen part les editorials, diguem, independents. Per tant, amb Pere Antoni Pons parlarem a la segona part del programa i a la primera, com dèiem, a través del telèfon parlarem amb Sebastià Rosa, que mos farà les seves aportacions mensuals. Benvinguts, amics, al programa 1026 a Ona Mediterrània. En total en duim 2136, però 1026 en aquesta casa, tots ells produïts per Ana Maria Moreno i des de fa un temps tècnicament controlats per Joan Jiménez. Primera part del programa. Sebastià Roser, bon vespre.
Molt bon vespre, Pere, molt bon vespre.
I benvingut al mes de juny, no, mem?
Sí, doncs pues mira, ja estem a dins el mes de juny, ja hem començat aquest mes, avui, com diu, tot som dia 3, i estem en aquest mes de juny, que és aquest mes madura el blat i comença en el temps ja de recollir cermeses, sobretot dins la pagesia dels desafectes d'això de secar. I es troben també en el primer mes de les vacances. Els infants presa acabaran l'escola, i tothom es prepara per anar a les segones residències, en el camp, a vorera de mà. I es comença a fer, com aquell que diu, vida en el carrer, que el temps ja aprofita i ja pot estar per mig i pues, el temps dona per estar-hi. Hi ha unes dites que molt defineixen el que és el mes de juny. Diu, el juny, diu en el jornaler, ja dormiràs el gener. Sembraràs quan voldràs, però el juny sellaràs. Si plou per Sant Pere, plorarà un maig darrere. Maig ventós i juny calent fan bo el vi i bon forment. Dels empels de juny, fruita com es puny. De tard o de lluny, corpus sempre acaba dins el juny. Aquestes dites, la veritat, és que la majoria són reals. El corpus sempre acaba dins el juny i també ens trobem que els empels que aquests se fan dins aquest mes de juny és fruita assegurada quan ells ja produeixen. Ben que dic que són molt, molt, moltes dates molt bones. Ens trobem aquests mesos, com han dit que els pagesos, entens, d'aquest mes, duen la falç a la mà i en el puny per anar a sellar els cereals, l'ordi i el blat. Un temps, pagesos sellaven en la falç, feien les garbes i les formaven amb uns encisos, cordes fetes de pita, llavors les carregaven dins els carros llars de garbatjar i les traginaven a l'era per batre. Era tot es fa ara això, però s'ha passat la història. Tot es fa amb una màquina, sí, que es diu una cosetxadora, i ja ho fa el gra i tot ja ho té a punt per posar-ho a dins del sac quan ja ha sortit de la màquina. Els pallers, una cosa que ara era perescuda, sortien de Montsera i acabaven amb un cac caracull perquè l'aigua pogués patinar i així no se podria la paia. Avui en dia el que veiem per tot són unes grosses garbes de paia, afectes de que sàpiguen que ja han cosetxat per allà on ha passat la cosetxadora. Enguany hi ha poca paia, degut a les circumstàncies, s'ha tingut d'estens, per motiu de que no ha hagut, no ha crescut molt el que és el sardis, blat, la civada i tot, i se, naturalment, a menys paia, no n'hi ha tanta com a tal terreny se'n veia, però encara se'n vol bastant. A dins part de la cuina, tradicional d'aquest estiu, estem de menjar el tradicional trampó, fet amb tomàtica, ceba i freva. També els carbassins i les aubergines farcides de carn o de marisc, l'escudella fresca de mongetes pintades, i com no, un bon tombet, que no hi pot faltar després del tombet. El tombet és la menjua que s'acompanya en carn o en peix, però després no hi pot faltar la tradicional coca de trampó mallorquina, que és molt bona, mira. La nostra pizza. És el més de les cindris i dels melons, cireres, prunes, albercots, presses, peres, peres de Sant Joan. I ja comencen a madurar a final de mes les filles flors o les breves. I tot el que diuen. I per Sant Pere, en revoltant la figuera. El diumenge dia 9, que és el pròxim diumenge que ve, és Pentecontes, Pasqua, Granada. L'Església celebra la vinguda de l'Esperit Sant damunt dels apòstols, el diumenge de Quinquagesma. Han passat 50 dies després de Pasqua, i s'acaba estent de Pasqua i s'inici d'un nou cicle dins l'activitat de l'Església. En l'Antic Testament era la festa de la collida de senyada, perquè en Quinquagesma, a Tamalés, ja tenen el fruit de mel·la plena. Un temps, o sigui, passat aquesta setmana passada, era per l'ascensió ni es mel·la ni a mel·ló. Ara, ja per Quinquagesma, que és el que dèiem Pentecostès, ja és mel·la plena, ja és mel·la que ja se pot menjar com a cacallu, encara que no, o sigui, gustosa. S'han de preparar el típic licor de les herbes dolces, seques o mesclades. El mes de maig i juny és quan les herbes estan més aromàtiques. Hi ha altres tipus d'herbes dolces, semi o mesclades i seques. Donarem una proporció d'edat perquè la gent s'hi va de fer o sàpiga el que ha de fer. Les dolces duen el 80% d'anís i el 20% de cassalla. Les semis o mesclades, com a natural, el 50% de cada cosa. Les seques duen el 100% de cassalla i se recullen les herbes, variades, el més variat possible. Es renten, s'aixuguen i després se posen dins les botelles o barrals. I estan uns 3 mesos en repòs per agafar els diferents guts. Les herbes puntuals són fonoll, camamilla, romaní, herbassana, morduix, murta, cociada, herba lluïsa, trencapedra, paradella, llevamans, fulles de llimonera o tonjoretger, etcètera, etcètera, i també qualque gra de que fa no hi pot faltar. Això és lo general, però avui en dia s'hi posen moltes més coses, i tot, qualcú hi posa un pot de Maria, a fet que tingui un pot d'alegria quan la tevegui. Avui en dia tot s'ho permet. I també tenim que la infusió de flor de taronger és molt bona per nervis. Això que no s'oblida la gent com a natura. Diumenge dia 16, la Santíssima Trinitat. Just el diumenge després de Pentecostès, un salt Déu en 3 persones distintes. És el patró dels gerrers i ollers, un temps el menjar o menjar blanc fet de midó. A Pòrtol ho celebren encara. Aquesta setmana, com és natural, ja ens trobam a la darrera setmana que estem ara parlant, la setmana de dia 16, dia 23, que dia 20, en dijous, el Corpus. És una festa que religiosa, les més antigues que coneixem a Mallorca. I han passat 60 dies després de diumenge de Pasqua i és la festa del cos i la sang de Jesucrist. Aquest dia se commemora la institució de l'Eucaristia, que es va dur a terme el dijous sant durant el darrer sopar, que convertir Jesús, el pa i el vi, en el seu cos i la seva sang. És la festa de l'Eucaristia. I també ens trobam que aquesta setmana som els darrers dies ja de primavera, ja som els darrers dies. Dia 23 s'ha traspassat aquesta festa, que era en dijous, com és natural, i s'ha traspassat a diumenge, i que va ser instituïda per el papa Urbà IV l'any 1964 i es celebra Palma des de 1377. I és molt tradicional i de gran devoció i colorit. És la festa, com he dit, de l'Eucaristia. Surt baix Palio, des de la Seu, en la Lledònia, que és una creu molt grossa i adornada amb pètals de flors, fets de cera generalment, i es passeja solemnament pels carrers de ciutat, acompanyada amb el to d'estintinacle i a darrere ell conopeu. Tots dos, amb dos, obra d'Antoni Llaudí, tant estintinacle com es conopeu. En el carrer Com és natural, ballen escocieses, cavallets, acompanyats de xerimiers i tamborers de la sala. Es col·loquen domassos i catifes per les fatxades, fulles de multa, pètals de flors per terra, que donen al carrer per on passa el processó. La campana de la Seu, la més grossa que tenim, Nadoi, repica tot el temps de la processó. Un temps, quan un destacava, per bo o per barrut, li deien, se pensa que aquest d'ossera del Corpus significava que havia estat prop de Déu. Un temps, també, la tradició era que per Corpus s'havia d'estrenar qualque peça de roba. Avui això ha passat de moda ja, s'estrena cada dia. I a Pollença, la festa gira amb l'entorn i el protagonisme del ball de les àguiles de Sant Joan Pelós i Sant Joan Pelós, i ballen dins l'església. Les àguiles van adornades d'una quantitat de joies fantàstica que és de veure a Pollença aquesta festa com es fa. Una dita mordeia un temps, tres dijous hi ha dins any que llueixen més que el sol. Dijous Sant, Corpus Christi i el dia de l'Ascensió. Això, com aquell que diu, ha desaparegut tot, perquè tot se passa allà on es diu menja d'això. I tenim que dir 21 Sant Lluís, que és soltici d'estiu, el dia més llarg i la nit més curta, i ja hi som, ja som a l'estiu i ja m'haurà fet la primavera. I dia 24 és la gran festa, que enguany cava en dilluns. I està el Manco, aquí a Palma, declarada festa oficial, que és Sant Joan Bautista, i Sant Joan és la nit màgica del foc, festa de l'amor que crema, festa de l'aigua i el sol, festa és patronal per tots els pobles, per molt de pobles de Mallorca, Muro, Deià, i en especial, com a natural, no m'ho oblidar, de Menorca, Ciutadella, sobretot.
Sí, sí, sí.
És una clara que diu, el dia de Sant Joan, Sant Joan es fan festa, i el dia de Sant Silvestre, les colomes també en fan. Hi ha un altre que fa més caire, més amorós, diu, dins un foc abrasador, jo tinc el meu cor que crema, i tu encara hi poses llenya, branques i qualque tió. A Manacor, aquest vespre de Sant Joan, de dia 23 a 24, a Manacor, sort d'aquest correu, a la matinada de Sant Joan, hi ha unes infants perquè se curin de la trencadura, l'hèrnia. I és aquest arbre que hi ha allà, és el vimer. És un arbre amb unes propietats curatives. Li passen la branca, la tanyada jove, de l'arbre, per allà on té la trencadura l'infant, li freguen la branca per damunt la trencadura i li posen un llacet de color diferent a cada branca i en donen un trosset a la família i un se posa a la branca. I si rebrota l'infant, diuen que està curat. Això és veritat. O sigui, cada any hi ha una quantitat de gent que va en aquesta hora, que es correu aquí a Manacor, que ho du la família Sureda, i està tranquil que tothom hi queda encantat quan vol que l'infant s'ha curat. També, ara aquest mes, comencen les festes d'estiu i s'acabaran les fires com és natural. Un temps, 8 dies abans, ja la bandera florejava escatximal del campanar per fer sabre la gent que s'acostava a la festa. I per tot hi havia les ramades de pi, les canyes tentes per fer les tradicional corregur de joies, ball a la plaça plena de gent, paperines, llanternes i guirlandes. Els focs d'artifici estaven ben presents per tot. I sempre fent sempre les roelles, coets, palmeres, bombes i amb una traca final. Era els components de les festes d'estiu, com sempre hem dit. I amb un petit poema d'Anna Maria Antònia Salvà el resumeix. Tothom alça el cap i mira. Tothom la mira i somriu. Que ella és la primera espira de totes les festes d'estiu. Ella feia referència a la bandera quan se col·locava damunt el campanar, a fet que la gent començàs a pensar que ja venien les festes d'estiu. I ja hem arribat a cada final de mes, i som a Sant Pere. I per Sant Pere, en revoltant la Figuera, les filles flors estan a punt. I Sant Pere i Sant Pau, patró generalment dels pescadors, Sant Pere, i els pescadors de la nostra comunitat fan festes i processons per tots, per honrar el patró, per tots els pobles de Mallorca, que en tenim molt, perquè som una illa. I a final de juny i a primer de juliol, tots armats ja d'escala, paner i llanxo, perquè està plena de les figues flors, com m'ha indicat, i també d'ubercòpter d'ans. I hem de començar, ja poden treure els canyissos per fer un bon canyissos, per tenir d'ubercòpter, que són molt bons. L'església més antiga dedicada a Sant Pere és la de Sant Pere d'Escorca, que data del segle XIII, igual que les ermites de Castellets, el Gaire i Sant Miquel de Campanet. I l'hora diu, Sant Pere és de 29, Sant Marçal és de 30, i l'endemà ja mos entra el 1 de juliol. Dia 30, com has dit, Sant Marçal, que és el patró de Marratxí. És tradició anar a la romeria a l'església de la Cabaneta, per orar al sant. El servocat contra el dolor, reuma, artrosis, artritis, i tot aquest mal que ens tenim tots quan tenim una certa edat i m'ho han vengut ja. I diuen que van a venerar-lo i a beure un pot d'aigua a la cisterna, que està tancada, però en duen amb botelletes. Diu la tradició que bastant alleugerava el mal que tenien. L'església està a la Sant Marçal adornada amb unes hortències extraordinàries i majestuoses. I es poden comprar, ja que són per allà, els primers típics xiurells d'artesania típica d'aquest indret. Diu, Sant Marçal és un bon sant que està dins una guerrilla i no pot menjar cap filla perquè no té figueral. Per totes les villes i poblets de Mallorca, les festes patronals d'estiu consisteixen en revela com a dia complet de cercaviles, corregudes, teatre, ball i foc d'artifici. I és el que estarà a punt, com aquell que diu ja a partir d'ara. Però mos queden una sèrie de fires, degut a les circumstàncies de dia 26, que va ser les eleccions o la fira general de tot Espanya, en el qual pot ser hagut de trasladar posteriorment. Bueno, una d'elles que no s'ha trasladat, que fa sempre, és la Fira del Llibre, que se fa aquí en Esbon de dia 31 o dia 9, que és la 37a edició de la Fira del Llibre, el Consell d'Esbon, i aquest any està dedicada a llegir i llibertat. Bueno, hi ha una diversitat de paradetes i amb un horari molt extens i molt comercial, que és de dir, de les 11 del matí a les 3 de sora baixa i de les 5 a les 9 del vespre. Això pot fer, aquí hi haurà un acte central, allà on el Crepúscul Centre Estalí té un bon cafè, veritat?
Sí, dimecres presentem dimecres, un llibre sobre la història d'aquest programa.
Tothom convidat?
Tothom convidat. Dimecres a les 7 de sora baixa,
allà mos veurem.
En Esbord.
Amb una cosa, ja han començat les fires i festes, i ja que cada setmana hi ha fires i festes, però fins dia 9 de juny, que és la pròxima setmana, hi ha aquestes jornades de cuina de Manacor i després, com a natural, el darrer diumenge, el diumenge dia 9, tot el cap de setmana hi ha les festes de primera, desfilada de carrosses i bueno, un cap de setmana amb molta de festa i molta de fira. Les fires que tenim aquest cap de setmana, que mos venen endavant, el dia 7 i dia 9 a la Pobla, Fira de les Patates, una fira gastronòmica. A partir de les 7 i mitja del vespre, més de 90 propostes diferents per a gaudir d'aquest producte. Dia 9, a Sorta, a la vora Falanits, Fira de Cinquagesma. Dia 8 i dia 9, a Sant Cervera, dissabte, amb Fironet Nocturn i Fira de Sant Joan Artesanal i Agrícola. Dia 9, a Selva, Fira de les Herbes, que és una fira artesanal i de productes relacionats amb les herbes aromàtiques i medicinals. I dia 25, Artà, Mercadet Estiueny. La fira de Supercoc se farà a final de mes també, però no està confirmat encara el dia. Bueno, com en deim, Pere, ja som els darrers dies d'aquest mes de maig, i ja comencen les festes d'estiu i populars per tots els pobles de Mallorca, i el mes de juliol és quan hi haurà més. Tots seran moltes d'aquestes fires i temàtiques, ja seran nocturnes de temàtica i astronòmica, i patronals per d'aquestes fires, festes, n'hi ha per tots els pobles. Però com que crec que no mos parlarà manta, jo voldria fer una menció a un acte que sempre hi ha el primer diumenge de juliol, que enguany serà dia 7, que és el 56è concert dels Torrents de Parells, a partir de les 5 i mitja de sora baixa, va ser gràcies a la iniciativa del senyor Josep Coll Bartoló, gran pintor i amant de la nostra illa, que es va crear el concert ara ja fa 56 anys. Encara no tenim actuació concretada de qui serà, però sempre hi sol anar la capella mallorquina, però més en banda en podrem parlar i tindrem això. Bueno, i per final de mes, recordar-vos, abans de final de mes, heu de rendir comptes amb Hisenda. No vos oblideu, que si no, aquest any serà més farta. Ja mos va ser així que la teniu. I en tornar a parlar, Pere, ja serà més juliol.
Molt bé.
I la dita diu, per juliol, ni dona, ni gregal, Pere.
Sebastià, ha estat un plaer, com sempre, com cada dilluns, de primer dilluns de mes. Gràcies per aquesta col·laboració, Sebastià.
Moltes gràcies a vosaltres i fins dimecres.
Fins dimecres,
que mos hem de veure tots en el Passeig de Ramon, en la part central, amb aquesta presentació d'aquest llibre del nostre programa de tota la vida.
Gràcies, Sebastià.
Pere. Gràcies per tot.
Sebastià, heu parlat de ubercots, de cireres, de fruites. Aquest copeu de sauva, ubercots i cireres, bones viandes.
I el percots i cireres, bona vianda. sí, perquè quan són madures curen sa panxa, perquè quan són madures curen sa panxa. Tenen salero i per ballar que voler.
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Cada dia generam a les nostres cuines moltes tones de restes orgàniques. El compost és la resposta natural a aquests residus. La separació en origen i la recollida selectiva de la matèria orgànica són les claus per poder produir un compost de bona qualitat. Recicla. És un missatge de Tirme.
Cercant un pla cultural pel cap de setmana? Aprofita els diumenges i vine al Museu Es Baluart. Coneix les millors propostes d'art contemporani a Palma. Els diumenges, de 10 del matí a 3 de l'hora baixa. Let's go!
DBalears.cat, sempre obert a l'actualitat i a l'opinió plural. DBalears al teu ordenador, a la teva tablet, al teu telèfon mòbil. Llegeix DBalears.cat.
Perquè estimes la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre país, fes-te soci de l'Obra Cultural Balear. Si vols fer part dels que lluiten per assegurar el coneixement, l'ús i el prestigi de la nostra llengua, associa't a l'entitat que més i millor ha lluitat per ella durant més de 50 anys. Si vols contribuir al manteniment dels nostres drets lingüístics, associa't a l'Obra Cultural Balear. Més de 50 anys al servei del nostre país. Associa't. Posa't en contacte amb la delegació del teu poble o amb la seu central de Palma. Telèfon 971-723-299 o entra a ocb.cat.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Ho anunciàvem al principi del programa, la segona part, que titulam l'hora dels selenites. Avui tenim a Pere Antoni Pons. Bon vespre, senyor Pons.
Bon vespre.
Moltes de gràcies per ser nosaltres. I, com sempre, demanem als nostres convidats que triguin unes músiques. I sento una persona que ha guanyat un premi recent a través d'una crítica feta a un llibre de Joseph Conrad. No està malament triat, d'Ors. Explicarem una mica Conrad d'Ors, que tenen una relació comuna.
Hi ha una connexió.
Hi ha una connexió. Per tant, començam amb aquest tema, dient de d'Ors, i després començant ja tot d'una sa conversa.
this is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end.
The End, una música de Doors, però que forma part de la banda sonora d'Apocalypse Now d'en Coppola, una obra cinematogràfica, una obra mestra cinematogràfica basada en el cor de les tenebres de Conrad, que Conrad mos du en aquest premi, que, aquest reconeixement que ha tingut el nostre convidat d'avui, per Antoni Pons, en aquesta, diguem, edició Indie Lletres, que és un festival de diguem-ne...
De literatura i editorials independents, exacte.
Que ha estat aquest dia, és això?
La Bisbal de l'Empordà, aquest cap de setmana passat, sí, sí.
Fantàstic, no?
Sí, sí, la veritat és que ja ho vaig dir a un vídeo que vaig haver de fer perquè no vaig poder anar, de tots els premis, reconeixements, elogis, copets a l'esquena que pugui haver rebut des que vaig començar a escriure, aquest premi a una crítica literària, que en part jo crec que també reconeix una certa feina de 14 o 15 anys, és un dels que més il·lusió m'han fet, però amb molta diferència, a més una il·lusió molt genuïna, entre altres raons perquè així com hi ha molt de premis a novel·les o poesia que poden donar una mica sensació de premis redundants, de per què hi són, jo crec que un premi que posa en valor la crítica literària realment és necessària, perquè hi ha gent, és veritat que la crítica literària té moltes mancances, s'hauria de poder fer en millors condicions, però hi ha gent que exerceix la crítica literària des de fa molt de temps i molt bé, i se'ls hauria això de posar en valor, de reconèixer.
S'escriu diferent una crítica literària o una columna de diari quan sap que el lloc de papers només se podrà llegir per internet, per exemple?
A mi no m'afecta gens, la veritat. Vull dir, és una qüestió de... Jo crec que t'afecta més altres coses. Per exemple, si tindrà molt de lectors o no en tindrà gaire, si és un llibre polèmic o no polèmic, això te condiciona més, però al final sempre l'actitud ha de ser sempre la mateixa, com a mínim idealment, intentar fer-ho el millor possible amb el màxim rigor i amb la prosa més entenedora, expressiva, viva, imaginable, no?
Clar, hi ha gent que pot pensar, mira, una crítica no té per què tenir valor literari, però si la gent que hem llegit, perquè jo me considero un bon lector de crítiques de tot tipus, de cinema fins i tot,
sí,
i
sí,
de música no en parlem, hi ha grandíssims, o sou molts les persones que a l'hora de fer una crítica vos penseu com ho de dir allò, no només si és bo o dolent, sinó reflexionar i escriure cercant la paraula adequada. Per tant, una crítica literària també pot ser un bon document literari.
Sí, jo fins i tot crec que se l'ha de considerar un gènere més, i com a gènere més hi ha coses que poden ser molt bones, coses més mediocres, després pot donar resultats molt... No sé, pot variar molt, però jo crec que sí que, al final, tot el que s'escriu ha de tenir una certa qualitat i s'ha de fer amb una certa voluntat literària, voluntat d'estil, amb un desplegament d'idees, amb unes ganes de fer-ho formalment atrevit i curós. Per tant, jo crec que una bona crítica a una crítica amb idees intel·ligents que explica bé una obra, si després no està ben escrita, no funciona com a crítica. Fins i tot ara podríem cercar gent que ha fet crítica, per exemple, d'art, que escriu extraordinàriament bé. Ara pensem en Robert Hughes, escrític d'art australià. Aquell home tenia una prosa en anglès que és perfectament equiparable a les proses d'alguns dels millors novel·listes o contistes o biògrafs que puguem imaginar. Per tant, sí, jo quan escric una crítica literària intent que tingui la mateixa força i la mateixa qualitat de prosa i la mateixa riquesa d'idees que una novel·la o que un poema, fins i tot. Evidentment, són paràmetres diferents, són tons diferents, són unes eines diferents, però el resultat i el fons ha de ser compartit.
Vostè, que naturalment, vostè és anglès, és llicenciat en filologia anglesa, per tant, pot llegir crítiques en anglès, però una crítica traduïda és habitual que se tradueixin crítiques en el català, en el castellà?
Bueno, és...
novel·les o teatre, naturalment sí, però... però crítiques...
Sí, jo crec que si comencéssim a cercar hi hauria crítiques, conferències, això evidentment no se tradueix tant com novel·les perquè té un recorregut comercial molt més limitat, però sí, per exemple, en Robert Hughes està tot traduït en el castellà, en el català no, per desgràcia. Després, conferències o crítiques que pugui haver fet un Foster, autor de Viatge a l'Índia, aquí també ho tenim traduït. Sí, n'hi ha, n'hi podria haver més, evidentment, evidentment. Tota l'obra crítica d'en Eliot estaria molt bé tenir-la en català, i jo crec que no és. Clar, si la traduïssin en català se vendria gaire, no, clar, per això ho explica, però no perquè el gènere de la crítica sigui inferior o més poc interessant, sinó perquè té un recorregut comercial més limitat. Al final, si no se tradueix és per raons espúries, no literàries, diguem.
Un crític ha de pora... o ha de tenir, deixar una porta oberta a la rectificació. És a dir, escolti, una segona lectura, vaig escriure allò, però amb una segona lectura.
Absolutament. Fins i tot jo som partidari de contradir-te a tu mateix a la mateixa crítica, o d'expressar determinats dubtes. Vull dir, tu llegeixes una novel·la, sobretot si és un tipus de crítica periodística, que està molt condicionada per raons d'espai, de temps, que llegeixes el llibre en 4 o 5 dies i la crítica l'escrius en un i mig i després ja ho envies i surt publicat al cap de dos, tot és molt accelerat, que clar, tu estàs llegint allò i no sempre és molt clar que te provoca, no? I dir, és bo, és dolent, bé, això és tan relatiu, perquè és bo, perquè és dolent, allò que te fascina a la vegada t'irrita, allò que t'encurioseix a la vegada t'avorreix, per tant, te provoca sentiments una mica contradictoris. Jo som partidari d'alguna manera de posar-ho, la crítica, i jo sobretot som molt partidari de que les crítiques siguin molt matisades, vull dir, molt d'elogis, però amb un matís, molta crítica dura o ferotge, però també amb un matís cap a lo positiu, perquè segur que també hi pot haver coses positives. Aquestes ressenyes que són com molt unívoques, molt sentencioses, en què pareix que el crític utilitza aquella obra que comenta per lluir-se ell mateix més que per fer un servei en el lector, això me resulta bastant detestable, la veritat.
Se poden fer avui crítiques de clàssics? Molts podríem atrevir a fer una crítica de Hamlet, per dir una cosa.
Perquè no, vull dir, jo ara la penúltima crítica que vaig fer és de Mentre em moria, While I Lay Dying, d'en Faulkner, que ara l'han tornat a traduir en el català. Clar, d'aquesta novel·la se'n deuen haver escrit milers de crítiques d'ençà que va sortir publicada l'any 1930-31. Jo vaig fer-ne una ressenya de 4.000 espais, que comparat amb les biografies i tots els textos crítics que han escrit sobre l'obra d'en Faulkner és molt poc, però jo crec que sí, que jo com a lector singular amb unes determinades idees, un determinat gust, un determinat temperament, puc dir alguna cosa nova sobre allò. I ho puc dir d'una manera diferent, d'una manera personal. Sí, i sempre és útil parlar de clàssics, perquè en realitat els clàssics són vigents a un pla teòric, però a un pla real... No, vivim en un món amb tanta sobreabundància de novetats, amb tantes coses que passen, que de vegades allò fonamental que va succeir fa molt d'anys, encara que sapiguem que és fonamental, ho tenim obviat, no? Les ressenyes d'una novel·la en Faulkner poden servir per tornar-lo a posar damunt la taula de l'actualitat, i per tant això ja és un servei impagable, perquè llegir en Faulkner sempre és impagable, no?
O les memòries d'en Graves, que s'han traduït
o les memòries d'en Graves, exacte, vull dir, jo vaig fer un doble reportatge sobre les memòries d'en Graves adeu a tot això, jo les havia mal llegides i dius, ostres, que un llibre d'aquests a mi que m'encanta llegir hagi hagut d'esperar els 39 anys per llegir-lo a fons, un tio com en Graves que va passar 50 anys a Mallorca, que va viure el que va viure, que és autor d'algun dels millors poemes en anglès del segle XX, això te demostra que necessitem anar traient o recuperant aquelles obres del passat que són magnífiques però que queden enterrades per sallau des dia a dia.
Avui, vostè que ha dit, ja, suposo que en el cas de Graves, el pot llegir original i després el pot llegir en castellà i en català, avui en dia, i jo penso que és una cosa que hem avançat molt, les editorials amb això han avançat molt, es citen, i moltes vegades en portada, es traductor.
Sí,
ja, penso això és... que es valor... Com a crític, vostè quin valor dona a les traduccions?
Jo procuro que el traductor procura sempre elogiar-lo, la ressenya, si ha fet una bona feina. Considero que és fonamental, m'apareix una magnífica iniciativa que les editorials ara els posin en portada, que els hi donin un tractament d'autor o de coautoria, perquè en realitat, vull dir, traduir en Faulkner pot arribar a ser tan... tan creatiu o és tan creatiu, és tan exigent, és tan dur, és tan difícil com escriure una novel·la, com escriure un poema. Per tant, és un mèrit que requereix o que mereix ser tingut en compte. Jo, una de les coses que més m'han alegrat com a crític és alguns traductors que han vengut i m'han dit, ostres, tu sempre cites qui és el traductor, i jo com a traductor t'ho agraeixo, no? Perquè és una cosa que ho fas quasi, ara ja te surt natural, però el primer t'hi has d'obligar, perquè pareix que com que són uns secundaris que no em porta a tenir molt en compte, quan en realitat una mala traducció te pot destruir el clàssic més infal·lible.
Vostè parla que traduir Faulkner és difícil, i traduir Joyce?
Traduir Joyce ha de ser terrible, jo ni tan sols m'he plantejat, però bé, en català tenim la traducció magnífica d'en Mallafré, clar, és que tenim magnífiques traduccions, fins i tot tenir un bon o un mal traductor condiciona enormement la recepció que d'una obra se fa a un determinat país o una tradició literària. Si aquí en Joyce, en lloc de tenir la traducció d'en Mallafré, haguéssim tingut una traducció feta una mica de qualsevol manera, segurament en Joyce hauria influït molt menys del que ha influït a determinats escriptors. Imagina si és determinant comptar amb la bona feina d'un bon traductor.
Aturada musical, bé, no li hem demanat per què ha triat Dient, que justifica aquella tria.
Vaig descobrir els Doors quan tenia 16 anys, tota aquella vena psicodèlica al·lucinògena me va entusiasmar, aquella mescla de poesia seductora i sinistra, des d'aleshores hi vaig tornant cada tant, i d'entre totes les cançons dels Doors que m'agraden, que n'hi ha moltíssimes, pot ser la que més m'agrada per ambició, per efecte sorprenent, per aquesta cosa hipnòtica, és Dient, vull dir, una cançó d'11-12 minuts psicodèlica que se t'endú a un altre planeta i després te torna canviat, això ho trobes molt poc.
I Héroes del Silencio?
Héroes del Silencio, jo es disc El Espíritu del Vino, que és el tercer, i Avalancha, el quart, me semblen dos discos absolutament extraordinaris. I en Bumburi, que és cantant i lletrista, per veure que moments era com un èmul una mica ridícul o excessivament mimètic de Morrison, però crec que era un magnífic lletrista i una de les veus més prodigioses que hi ha hagut en el rock and roll en espanyol des de sempre.
I en solitari li continua interessant?
Solitari m'interessa molt manco, però els primers discos sí que els vaig escoltar bastant. Flamingos me va agradar molt. Radical Sonora, que va fer aquella espècie d'incursió en el món electrònic i que hi va haver molta gent que el va menysprear i insultar perquè venia just després d'Héroes del Silencio, també me va interessar molt, però després sí que ja me vaig pequeño, també ho vaig seguir, però ara fa molt d'anys que no hi he tornat. No.
I de Héroes del Silencio, la chispa adequada.
Arcoiris infinito.
Seguim la conversa en aquesta secció que titulam L'hora dels Selenites, avui amb Pere Antoni Pons. Hem parlat de crítica literària perquè hem de recordar que aquest cap de setmana passat el varen guardonar amb aquest premi per una crítica que va fer a una traducció de l'obra La línia d'ombra de Joseph Conrad. dins el marc d'Indie Lletres, que és un, diguem, un festival o una trobada d'editorials independents a Catalunya. Ara seria interessant, en aquesta segona part, parlar d'una mica de la seva pròpia creació. Li he de dir que em fa una mica de cosa entrevistar un entrevistador. Vostè és un dels grans entrevistadors que té aquest país i ha recopilat moltes entrevistes i converses, aquella d'en Jean Maria del Morals, la tropa extraordinària. Clar, qui entrevista l'entrevistador també podria servir qui critica el crític.
Sí, sí, sí. Home, sempre això de que quan tractes amb un col·lega pot ser per un excés d'autoconsciència, passes pena de dir, ostres, jo també pot ser en algun moment haver d'entrevistar algú que ha fet moltes entrevistes, te sents quasi posat en dubte d'una manera natural i sense mala intenció. Però sí, bé, jo gèneres d'entrevista m'agrada molt des de sempre. Crec que és un gènere bastant menyspreat o bandejat dins el que cap, encara que se li doni una certa canxa, aquella idea de, oh no, és que les entrevistes tenen també molt de mèrit periodístic, molt de mèrit literari, molt de valor, hi ha molta substància i fins i tot és un tipus de gènere en què jo sempre dic que hi caben tots els gèneres, no? Té alguna cosa de novel·la, de narració, de memòries, de llibre d'història, de teatre, de poesia, en alguna resposta o alguna pregunta o algun intercanvi una mica líric o una mica estrany. Per tant, és un tipus de gènere que t'obliga a conèixer bé l'ofici. Jo, una de les primeres entrevistes que vaig fer va ser en Quim Monzó, i en Quim Monzó, que és un provocador nat, jo tenia 20 o 21 anys, era una entrevista per l'Hiperbòlic, una revista universitària que se feia aquí i també se va dur a Barcelona, va acabar dient, ostres, però i ara tu, jo, tio, hem xerrat 2 hores, eh? I ara 2 hores què faràs? Ho convertiràs en una entrevista de 4 pàgines? Però i això me destrossarà, tot el que t'he dit ho convertiràs en una cosa que no té res a veure en jo. I jo dic, no, ja faràs com... I mitja en conya furgant va acabar dient aquella frase d'en Paniker, d'en Salvador Paniker, que diu, pensa sempre que tot entrevistat queda reduït als límits mentals del seu entrevistador. Aquella frase, quan me la va dir Monzó amb 20 o 21 anys, sempre he pensat, ostres, ja, mira, alerta, perquè si fas una mala entrevista, si queda molt malament, si les respostes són molt ridícules perquè no s'entenen o perquè estan estructurades d'una manera molt confusa, no serà culpa dels entrevistats, sinó que serà culpa teva. Per tant, hi ha d'haver una autoexigència tanta com quan fas un article, com quan fas una crònica, com fas una pàgina de novel·la.
Jo, un dels meus llibres d'aquest saler, bueno, dir d'aquest saler és un dir, no? Però un dels llibres que jo hi anava sempre, ara ja fa temps que no hi he tornat, són aquells conversacions en Madrid i conversacions en Barcelona.
Sí, exactament. Sí, ja, són va crear escola.
Va crear escola, La Vanguardia. I...
Jo no és que m'influïssin gaire, però, per exemple, les que va fer en Porcel de Serra d'Or, o les que feien a la Paris Review entrevistes de 30 o 40 pàgines escriptors, bé, allò m'assemblen peces literàries periodístiques, diguem com vulguem, per mi no té massa sentit destriar si una cosa és periodisme o literatura, de vegades són peces mestres.
Amb el Tesà Porcel, quan el vaig entrevistar també en aquest programa, va venir amb una... Havia acabat de publicar la darrera novel·la, va morir, de fet, d'esquiat de mig any. Venia amb una certa... No m'agrada dir soberbia, perquè no era soberbia, però venia una mica... Dic, bé, qui és aquest de Mallorca? Qui fer? I record que el vídeo durava 25 minuts i em va durar 55.
Sí,
i al final ell vàrem tallar, perquè vull dir que si te trobes a gust en el personatge, tu li transmets, ell també se sent còmode.
Absolutament, i fins i tot, una cosa que arribes a detectar quan ja has fet un grapat d'entrevistes és que aquella gent que han entrevistat molt detecta molt aviat si l'entrevistador és algú que s'ho ha preparat, és algú que està interessat de bon de veres, és un impostor, és un torrapipes, és un tio amb talent que val la pena dedicar-hi un temps, i això realment és molt afalagador. Quan entrevistes algú una mica potent, s'afalac bo, no és que te digui, oh, quina entrevista més guapa que m'has fet, no, és que te dediqui una hora o 3 hores en lloc de la mitja hora que havíeu acordat, no? Això sí que és un elogi, de dir, ostres, ara aquest tio que està tan ocupat, que té tantes coses a fer, que té un enfilall d'entrevistadors que li han de fer entrevista perquè està promocionant no sé què, i doncs jo hem xerrat una hora perquè... s'ha sentit a gust, troba que les preguntes que li feia li surten una mica des marc o del mal d'habitual. Això és un gran elogi, i realment t'afalaga molt, molt més que te digui, molt bé, és igual, això no vol dir res, molt bé, molt bé.
Hi ha un parell de títols de llibres seus que m'agradaria... Quina és la felicitat que hi ha en els dies tristos?
Això és un títol d'aquest una mica liricoide, eh? però jo crec que és un títol que encara m'agrada, vull dir, tot i que és una novel·la de fa 10 anys, jo crec que en realitat hi ha... Tot es mescla, no? Sempre tot es mescla. No hi ha res pur a sa vida, no hi ha res absolutament pur. Allò que és trist o melancòlic també té coses d'alegria i d'eufòria, Per tant, sí que hi pot haver una certa felicitat en els dies tristos. En aquest cas, contes història d'un jove universitari que s'enamora i no es correspost. Tenia la idea de fer una novel·la a partir d'una premissa molt elemental, era la meva idea per la primera novel·la, i dins aquest món no correspost, ell acaba descobrint això, unes certes alegries o felicitats, que és una espècie d'autoconfiança en un mateix, d'aprendre a passar gust amb aquestes melancolies de sa vida, que quan tens 16 anys t'apareixen un autèntic drama, i quan tens ja una certa maduresa te'n dones compte que aquesta melancolia pot s'amagar un cert sentit existencial que val la pena cuidar i tenir en compte. Per tant, jo crec, però sobretot aquesta idea de que tot està mesclat, no hi ha res pur, no hi ha res unívoc a sa vida, i si hi ha alguna cosa unívoca és que deu ser molt elemental i molt, molt, molt pobre, no?
De què són metàfora els dimonis, de tots els dimonis són aquí?
Bueno, són els dimonis interiors, íntims, anímics, intel·lectuals, emocionals, que tothom té, i també pobre des qui no tingui dimonis interiors, no? És a dir, un interior humà o espiritual sense turbulències i sense reconfoscos ha de ser una cosa en realitat bastant inhòspita. Sobretot és això, és... sí, aquests fantasmes, aquests dubtes, aquestes pors, aquestes incerteses que inevitablement mos acompanyen i que de vegades tenim més domesticades i de vegades manco, però que sempre les duim en nosaltres, i tots els dimonis són aquí, fa referència que és una novel·la que, tot i que hi ha un misteri i passen moltes coses, hi ha això, aquesta voluntat de crear una atmosfera moral i anímica una mica sinistra i una mica turbulenta i tumultuosa, no?
Sis dies de conversa amb el senyor Mira, sembla quasi bé, com un programa d'aquests de televisió que vas aquí a algú i te passes un cap de setmana amb ell, no?
Sí, sí.
Són realment sis dies de conversa.
Varen ser sis dies de conversa. Jo vaig anar a Castelló, vivia a Barcelona aleshores, vaig anar a Castelló tres vegades i quedava un vespre, fèiem tot un dia, després jo m'allotjava una pensioneta, fèiem tot el dia següent i el vespre tornava a Barcelona en tren i vaig fer-ho tres vegades, per tant, tres per dos van ser sis dies i va ser intensíssim i que Mira acceptar la proposta de jo fer-li un llibre, per exemple, va ser un moment en què me vaig sentir molt aflegat, perquè jo li vaig fer la proposta just després de fer-li una entrevista pel suplement dels Balears, no? Dic, ara vos he fet aquesta entrevista per aquest llibre que heu publicat, però fa molt d'any que vol llegir, crec que seria molt interessant fer-vos tot un llibre. I em diu, bé, espera, llegiré el que facis, i segons el que vegis l'entrevista, jo te diré si sí o si no. Va llegir l'entrevista, li va agradar i me va dipositar prou confiança com per fer aquest llibre, que per mi va ser una escola absoluta, perquè xerrar sis dies amb en Mira, havent-lo llegit a fons, a més, vàrem arribar a tenir una bona relació, mirar llegir aquesta La felicitat dels dies tristos, el millor lector que ha tingut, o un dels millors, va ser en Mira, que la va llegir quan ja s'havia publicada, i me diu, vine a Barcelona, farem un parell de cafès, i jo te contaré amb que m'ha prescut, i xerrarem una mica, no? També no deixen de ser petits luxes, i això, petits moments quasi d'escola, en què aprens d'algú que en sap molt, i que és molt potent, i amb qui tens una relació de tu a tu, perquè això també més important, vull dir, quan entrevistes algú, per molt que sigui molt potent, que sigui molt més veterà, que sigui algú amb un cervell prodigiós i amb una obra magnífica, l'has de tractar de tu a tu, no hi pots anar mai, oh, vostè senyor, jo vos admir molt, però ara serà una entrevista de sense concessions, sense manietes ni exhibicionismes, però també sense concessions, no?, i sense contemplacions, i això jo crec que també agrada a la gent, si tindrà alguns divos una mica especials, però aquests divos una mica especials tampoc no val la pena entrevistar-lo gaire.
Té raó.
Per tant.
Tenc que damunt la taula aquí un arxipèlag radiant, que és el darrer llibre que ha titat Enciola.
Sí, bé, en realitat és d'Enciola, sí, però jo em va sortir un 15 dies després un llibre de poemes que va sortir ara perquè va guanyar un premi fa un any, publicar dos llibres en el mateix mes és terrible, però bé.
Parlant d'entrevistes, aquí sí que hi ha tot un grapat de gent. Vol que li digui que me falta una persona aquí? No sé si vostè la se va auto... Tracta el seu pare, això hauria de ser.
Ho trobava. En realitat,
crec que hauria de ser, perquè no, té moltes coses a dir, i ha estat una persona amb molt de pas en aquesta...
No, jo crec que en aquest llibre, en realitat, de persones n'hi poden faltar
sí,
50.
Pentura sí, però...
Entre aquestes 50 hi ha mon pare hi hauria
descartar?
De ser, en Damià Pons. No la vaig descartar, però jo crec que és un tipus de... un perfil a fons de mon pare o un llibre de converses a fons amb mon pare que jo crec que s'hauria de fer ineludiblement, però no ho puc fer jo. Vull dir, l'ha de fer algú que sigui que vengui de fora i que li plantegi sense manies preguntes incòmodes, que el punyi, que intenti posar-lo en evidència, que l'admiri però que a la vegada intenti fer-li una mica d'esgrima verbal, perquè aleshores serà quan hi haurà un resultat bo. Hi hauria perill si li fet jo que quedés excessivament familiar, domèstic i amable, no?
Aquí hi ha tota una sèrie de persones que jo també he entrevistat i coincidint, hi ha moltes que no, però m'apareix un llibre molt interessant. No he tingut ocasió de llegir-lo d'una forma diguem-ne exhaustiva, però m'apareix un llibre que a més retrata, si tu llegeixes Joan Pons, Toni Parera Fons, Bill Mesquida, Simon Andreu, Maria del Mabonet, Carme Riera, Sebastià Taltavull, que ara és esbalda de...
És bisbe de
Mallorca, Nelies Torres, tota una sèrie de personatges que poden intentar ser un retrat, Ventura, no?, de la societat mallorquina o de la societat nostrada...
Sí, aquí hi ha dues coses. Això no són entrevistes, aquí és el gènere dels perfils, que a mi és un gènere que m'agrada molt.
Però els ha hagut de conèixer de prop.
Exacte, no, i a tots els he entrevistat a fons, però després el perfil, que és un tipus de gènere que a mi m'agrada molt pels homenots d'en Josep Pla i també pels perfils de The New Yorker. Els perfils de The New Yorker crec que són un monument periodístic o literari des de fa molt d'anys i funcionen tan bé que publicats al cap de 40 anys continuen a ser vigents i interessants, no? Per tant, tenen el meu doble model, un perfil, diguem, que mescla entrevista, reportatge, crònica, retrat, mania o visió molt subjectiva de l'autor, per tant, tot queda mesclat i després queda escrit en prosa, no? Respecte a això que dius de la panoràmica, jo crec que aquests 18 personatges, que són menorquins, mallorquins i vicencs, més o manco equilibrat, i després hi ha 14 homes i 4 dones, tots de generacions... pot ser més jove, deu ser del 50 o del 45, i el més veterà del 20, per tant, són tots bastant veterans. El que crec que ofereixen és una mirada, una panoràmica calidoscòpica a la realitat i a la història de les Illes Balears, i també, evidentment, de l'estat espanyol i d'Europa i fins i tot del món, perquè res no està aïllat de res, Mallorca no ha estat aïllada de res en realitat... i que està fet a partir de peces diferents però a la vegada complementàries, vull dir, perquè clar, tots han crescut durant la mateixa època, han conegut les mateixes realitats, però tots han crescut a la seva manera, l'han coneguda en les seves circumstàncies, a través de les seves vocacions. Jo crec que això és una cosa interessant i fins i tot he intentat jugar que hi hagués com a associacions, divergències i correspondències entre diferents perfils, no? Ara en els d'Analies Torres dic això, val, i doncs d'en Simon Dreu havia dit allò altre, i el lector que estigui una mica atent veurà que no és que estigui fet en pla un mecanisme de rellotgeria, però sí que se'n donin compte que això, com una espècie de pilotatge intern, no?, de diàleg intern entre les vides de tots els personatges i les trajectòries de tots els personatges.
Els retrats també són de Jean Maria del Moral. Li volia fer dues preguntes. Primera, la seva relació amb aquest fotògraf és molt, molt estreta.
Molt estreta, sí, amb en Jean-Marí molt vàrem conèixer, i és això que connectes molt amb una persona. Jo en Jean-Marí el coneixia la seva obra i m'agradava molt la seva obra, sobretot el que havia fet, les seves fotografies sobre en Miquel Barceló i en Miquel Barceló i l'estudi de Miquel Barceló. Vàrem coincidir a París un dia, molt vàrem entendre molt, vàrem tenir molt bona relació. No, jo ja l'havia entrevistat una vegada aquí, a ell li havia agradat molt el resultat. Ell és un home que té 66 o 7 anys, però encara té l'energia i s'empenta i les il·lusions i l'ambició de jove, per tant, li agrada fer molta feina i té moltes idees. Jo, això me va bé, perquè mos dona en marxa una s'altra, i a partir de l'amistat que va sorgir, li vaig fer un llibre de converses. Ell ha fet fotos per reportatges que jo he publicat a l'Ara, sobretot en el dominical de l'Ara, pot ser 10 o 12, i tenim moltes històries en marxa. Hem fet algun viatge junts, també per treure reportatges. Vàrem entrevistar aquest estiu passat per fer-ne un perfil una mica llarg que va sortir en el dominical de l'Ara. Vàrem anar a veure en Pierre Leszczynski, que és un dels més grans pintors europeus de segona meitat del segle XX, o una mica més. Jo en Leszczynski m'entusiasma de fa molt d'anys. Vàrem anar a veure en Leszczynski. això és un autèntic privilegi, veure poder-lo entrevistar, que en Jean Marie li fes fotos, després publicar-ne 5 o 6 pàgines a un dominical tan seriós i tan potent com es de l'ara. Bé, és un autèntic gust i tenim molt de projectes en marxa i tenim alguns temes fins i tot entregats que suposo que sortiran els pròxims mesos.
I aquestes fotografies, la que se publica, ell en diria fer unes quantes, la tria definitiva qui la va dir?
La fa ell.
Ell aquesta és la que sortirà.
Jean Marie del Moral és un fotògraf autor absolutament, ell decideix, ho decideix tot, i és un fotògraf que jo crec que se veu només veient aquestes de 8 fotos, un fotògraf de primeríssim nivell. És un home que té un ull, que té, fa unes fotos en què hi ha la força de Sara, però a la vegada hi ha tota una tradició fotogràfica que ell coneix a fons. Hi ha erudició i passió cultural, però a la vegada hi ha una naturalitat i una poca sofisticació que te desarmen. I fins i tot jo sempre dic, d'ençà que ha sortit això publicat, jo crec que aquí hi ha algunes fotos de personatges que des del moment que existeixen ja són fotos icòniques del personatge. Vull dir, hi ha la foto del pare Massot, posem, a la biblioteca de Montserrat.
I la de Bonner.
La de Bonner, la d'Analies Torres, la d'en Joan Pons. Jo crec que serà molt difícil per la gent que hagi vist les fotos d'en Jean Marie veure o pensar en aquells personatges i que la foto no els hi venguin al cap. És tan definidora, és tan bona, és tan neta i tan expressiva que automàticament això, vull dir, tenen quasi categoria d'icona visual del personatge en qüestió.
Vostè, abans de conèixer aquests personatges, o algun d'ells, Ventura, els va conèixer, es dir, que va fer la conversa per després fer el perfil. Tenia una idea preconcebuda que després ha canviat d'algun d'ells?
La majoria els conec de fa temps. Els conec, vol dir que els he seguit, amb alguns hi tenc moltíssima relació, per exemple, amb Antoni Pereira Fons, amb en Guillem Frontera, ho he dit, una relació que ve de fa molt d'anys, i per tant és un perfil que aquest llibre jo l'he fet en un any i mig en termes materials físics, però en realitat és un llibre que fa 20 anys que l'estic fent, no? Després, alguna gent que me pensava que seria d'una manera i ha estat d'una altra. No, perquè també som partidari de quan vas a una entrevista anar-hi amb poques idees preconcebudes, no? I amb poc prejudicis muntats. Veurem que m'atrop i ja decidiré sobre la marxa. I si hi vaig pensant que aquella persona serà d'una determinada manera, estic com molt predisposat a canviar d'opinió. No perquè pensi bé i vulgui pensar malament o perquè pensi malament i vulgui pensar bé, sinó simplement això, veurem que me pots donar, perquè tu al final vas a una entrevista en ses mans buides, no tens res, la pàgina és absolutament en blanc. Si has de fer un perfil, la buidor i la blancor encara són més absolutes perquè l'entrevista només és un punt de partida. Per tant, has d'anar allà amb ganes d'això, d'agafar-ho tot, i que t'ho contin tot, i de tu furgar i explorar i insistir, i si se contradiuen, perquè clar, aquesta és una altra. Han sortit aquests perfils, però d'aquests 18 personatges, si jo n'hagués hagut d'escriure els perfils fa 3 anys, o els hagués d'escriure d'aquí a 3 anys, potser serien molt diferents. Sí. Això és una foto d'ara, feta des del jo actual meu i sobre la seva personalitat i la seva manera de fer i de ser en un moment donat. Potser si els hagués agafat amb una altra actitud o un altre dia, haurien dit coses diferents. Bé, també et fa gràcia, no? És el joc.
Si ara li proposessin fer unes entrevistes tipus La Contra, per exemple, no? Molt limitades, ha de tenir tant de caràcters, això limita? Sabre que podràs fer fol i mig? O...
Sí, però jo ja n'he fet des d'entrevistes molt breus i també se tracta de que les limitacions i els condicionants no només no t'estranyin no t'esclafin, sinó que te'ls posis a jugar a favor teu. Al final sempre se tracta d'això. És com si te diuen, bé, una ressenya, ai, aquesta ressenya d'en Faulkner ha de ser de 4.000 espais. Bé, pot ser que aquesta obligació de fer una cosa més sintetitzada fa que es premis intel·ligència d'una manera molt més audaç que si te diuen, no, d'en Faulkner escriu tot el que vulguis. Ostres, tot el que vulgui. No, jo crec que els condicionants i les limitacions són molt estimulants, en realitat.
Des de producció m'ho diuen que duim 10 minuts i mos han passat
mare
de temps,
meva,
però és igual, no se preocupi.
Ha estat un plaer.
Acabam sempre amb la música que tria el nostre convidat per acomiadar el programa, benvolgut, dels Manel, i mentre ja en Joan la posa de fons, li farem la pregunta que fem sempre, la darrera pregunta que fem a tots els convidats. Una recomanació per viure millor.
Prendre't ses coses i tot el que te passa amb una certa passió vital.
Pere Antoni Pons, ha estat un plaer, un autèntic plaer que bon donés avui aquí en el programa. I recomanava als nostres oients un arxipèlag radiant, aquest de 8 retrats, aquest de 8 perfils de personatges de les Illes Balears, tot i que Bonner és de Nova York, o és americà, però vaja, mallorquí.
Mallorquí,
cada dia el pots trobar, sí. Ja es diu bé, en el mercat de Santa Catalina, passejant sí, sí. Per allà. I fotografies de Jean Maria del Moral, el recomanam. Això ho ha editat Anciola. Moltíssimes de gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Amics, demà dimarts tornem amb les seccions habituals de sentit de la vida, diguem-ne filosofia també, i ciència. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi. Bona nit. D'una ciutat tu assenyales l'absit romànic d'una catedral i sou joves i forts i sentiu l'eternitat al vostre davant. I benvolgut, ni sospiteu que gent com jo estem esperant. I que simpàtics que sou, i quin mal devien fer, m'ho imagino, m'ho imagino.